Hola, benvinguts. Tal com raja aquí, les 8 en punt. 8 i un minut tinc jo, no sé, jo no m'aclaro mai. 8 i un minut, molt bé. Escolteu, tenim moltes coses per endavant avui, molts temes, i el que tenim també és aquesta mena de col·laboració amb la Film Symphony Orchestra, que aquesta vegada han donat dues invitacions dobles, o sigui que quatre castellarenques podran anar al concert, que el tercer concert, és la primera vegada que donat l'èxit que ha tingut, han programat un tercer concert a Barcelona que tindrà lloc el dia 30, el darrer concert, el dia 30, que és diumenge que ve, a les 6 de la tarda, em sembla, si no m'equivoco. I, bueno, com sabeu, la Film Symphony Orchestra és una orquestra sinfònica on, dirigida, més a més, per el Constantino Martínez Ors, bueno, tot un personatge, ja ho sabeu, i que proposa un viatge molt sonor i bueno, que entrellaça la música i el cinema. En aquesta ocasió, aquest muntatge que es diu Tarap, bueno, es podran sentir les bandes sonores de pel·lícules com Dune, Oppenheimer, Troia, La Sirenita, The Martian, Frozen, La Mòmia, Origen, Gravity, Leyendas de Pasión, Forrest Gump, Animales Fantásticos. I, bueno, com dic, a les 18:30, que he dit a les 18:30 hi ha aquest concert i, bueno, no sé què explicar-vos més. És una orquestra amb una trajectòria de 12 anys d'història, més de 350 concerts, que sumen 600.000 espectadors i en una gira amb més de 60 concerts que segurament acabaran a València. I, bueno, ja l'altre dia parlant amb el director em deia que ja estan preparant la pròxima temporada, que això és com una sèrie, i que al setembre tornen a començar amb un nou espectacle on la música de bandes sonores, doncs, és el tema central, no? Llavors, bé, sabíeu alguns de vosaltres, els que ens escolteu i mireu l'actual, que sortejàvem aquestes entrades i, bé, anem a fer-ho ja, perquè així fins i tot podem contactar amb les persones guanyadores. Llavors, Adrià...
Hola, què tal?
Estàs bé?
Jo estic molt bé. I tu? Que avui has vingut una mica accelerat.
Sí, tan accelerat que he parlat i no m'he adonat que aquí, a la meva esquerra, tinc una persona i...
No l'has ni presentat.
I no l'he presentat ni
res. I mira que és un fixe, eh?
Sí, és un fixe, sí. Hola, Antonio.
Titular, soc titular.
Antonio,
què tal? Titular indiscutible, Antonio.
Sí. Si fa una hora que estem junts, hem fet un cafè i tal, però ja m'he posat aquí...
La minja mal.
A lo mío. I, bueno, perdona, que no...
No passa res.
I mira que l'Antonio es veu, que ja es veu, eh?
Sí, ui.
L'Antonio Rua es veu.
Molt. Això que m'he primat, eh?
Sí, però tot i així...
Però es veu perquè és un crac.
És un crac. No.
Bona tarda o bona nit, ja?
Jo diria...
La setmana que ve serà bona tarda, eh?
És que català tenim...
Que canvien l'hora, no?, aquest cap de setmana.
Canvien l'hora, sí.
En català tenim la paraula vespre, que és molt maca. Bon vespre.
Hi ha la regidora de la CUP, d'aquí de Castellà del Vallès, diu que sempre s'ha de dir bon dia.
Ah, sí?
Llavors, jo no ho sé. No sé per què, eh? Crec que en català és sempre bon dia...
Sempre? No, encara que sigui a les 12 de la nit?
Menys si és la nit.
La regidora de la CUP diu sempre totes?
Sempre diu...
Parla en femení?
No ho sé.
No, perquè...
Sé que sempre diu bon dia, sempre.
Bon dia. Mm? A les 11 de la nit?
No, excepte si és de nit.
Ah, vale.
O sigui, durant tot el dia.
O sigui, ara a les 8 diria bon dia.
Bona tarda no diria.
Vale. I ara mateix, ara a les 8, diria...
Doncs igual, sí.
Però no sé. Si és fosc, potser ja no diria bon dia, perquè si no l'agafarien una mica, dirien, aquesta noia...
És que a lo millor fa ayuno intermitente.
Ayuno intermitente, clar.
No parleu malament d'ella, que he treballat amb ella, que sé qui és, i hem estat 2 anys treballant junts.
No, perquè sempre se'n diu que...
Com es diu?
La Marga Uncins.
La Marga, sí, la Marga, sí. Un record, una salutació per la Marga, si ens està escoltant, que no crec.
Bon dia.
Bueno, escolta, anem a coses serioses, que no és que la Marga no ho sigui, però escolta.
T'has fixat? M'agrada més dir-te Asensio.
Bueno, pues tu ets Adrià...
Tirado.
Tirado, senyor Tirado, digue'm vostè.
T'has fixat que cada dia comencem amb un tema més tonto?
Sí. Aquest programa al principi és com una mena de tonteria, no? Com...
Sí.
És que comencem una mica a l'estil Broncano, així dient tonteries.
No, però després són temes forts.
Ja m'agradaria a mi que ens assembléssim algú de nosaltres al Broncano. Que jo soc fan, eh?
Jo també.
Però mira, podem anar junts al programa.
Ei, com es va? És un sorteig, crec.
En tren pots anar amb avió a Madrid.
Caminant?
No.
Com que no?
Caminant no. Caminant ho poden fer els de la travessa de,
ai,
de Castellà-Montserrat, que ell la va fer, eh?
Molt, i va anar bé?
Sí, molt bé, molt bé.
Bueno, van venir destrossats.
Bueno, normal.
No, home, no, però bé, bé. No va, no va ploure, que això és un gran què, que es diu, no?
Però va estar bé la...
Sí, sí, molt bé, home.
Que guai.
Són 35 quilòmetres.
Clar, a quina hora veu sortir?
A les 7 del matí.
I veu arribar?
O del dia, com diria
sí,
la...
Sí. I veu arribar?
Jo vaig arribar a les 2 i 10, una cosa així.
Però anar i tornar?
No, 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 no.
Ah, només anar.
No, no.
Ah, ja. Vale, vale, vale.
Serien 70, eh, si no.
Ja, ja. Si estàs en forma, eh?
Bueno, s'intenta, s'intenta.
El meu fill també la va fer i va estar a punt de trucar-me, papa, vine'm a buscar, no sé què. Dic, no,
no l'has trucat.
Jo li vaig dir, arriba amb un Monistrol i agafes el tren i tornes. Perquè, clar, si t'has d'anar a buscar on, a Viladecavalls, no, ja fas l'esforç. Perquè hi havia la possibilitat de la gent que no volia pujar a la part més forta a Montserrat, quedar-se a Monistrol i esperar el bus que anés a buscar-lo.
Ah, molt bé.
Aquesta possibilitat també estava. Però a mi m'havien dit que tot era molt pla, 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 fins a Monistrol, i és una mentida.
Bueno, no. Al principi és una mica sí, fort, sí, també. Sí. Eh?
Perquè fins i tot m'havien dit, ma, Josep, t'animes? Dic, home, jo si és pla, sí, jo he fet 20 quilòmetres seguits.
Antonio, l'any que ve te l'emportes.
No, no tinc jo, ja... Jo, si no pujo, camino bé. Però, clar, si és en pla, si no, no. Bueno... Bé, l'experiència, llavors,
sí,
per
sí,
repetir-la l'any que ve.
Sí.
A més, van donar una navalla molt maca, que m'agradaria veure-la.
Si no, però si no vols anar, no la tindràs mai.
No, si només és veure-la.
Una multiusos.
Sí, una multiusos. Sí.
No, està molt bé.
Antonio, no se la deixis veure. No. Només s'hi va.
Ui, 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 tu estàs aquí avui catejant el programa avui, eh?
Avui sí.
Bueno, a veure, Broncanos, aprendices de Broncano.
Podem
a...
fer el concurs, no?
Sí, podem anar al programa, si
vale,
no.
Vale, aquest cop, bueno, els comentaris, hi ha 36 comentaris, uh-huh. O sigui, per canviar una mica el format, el que farem és, vosaltres em direu un número cada un, jo contaré els comentaris, i
qui sigui, qui
i els afortunats doncs aniran al concert, que per ser és molt guai, que jo he anat.
Molt bé. Jo també, l'Antonio també, i els tres que estem aquí podem dir que val la pena,
val molt la pena. Molt.
Tot un espectacle.
I més
no?
Si és gratis. No? Clar, és un concurs, bueno, et toquen dues entrades.
Sí, però no sempre tot el que és gratis està bé.
Però en aquest cas sí.
Sí, en aquest cas sí, val la pena. Val la pena, sí, sí. Bueno, doncs, vinga, Antonio, un número. De l'1 al 36.
De l'1 al 36.
El 18.
Vale, ara...
Ara
Josep,
jo.
Sí, dieu els dos, jo ara seguiu parlant,
i comencem,
conto
sí.
I us aviso.
Contactem amb el Jordi, que no sé...
Sí, ara el tinc aquí, ja també pendent.
Ah, ja està aquí? Ja
no,
està
encara
aquí.
No, però
vale,
el tinc
molt
pendent.
Molt bé, doncs comencem nosaltres. Vale, jo dic...
18 i...
18 i 22.
Perfecte, ara contaré i us diré qui són els guanyadors.
Molt bé, a veure si tenim sort. Bueno, Antonio, jo crec que la primera cosa que esperant a veure si el Jordi entra al programa... Jo crec que aquesta setmana hem de començar parlant del kit aquest famós, no? Aquest kit que ens han dit que ens hem de preparar per si... Allà està el Jordi aquí. Jordi?
Bona tarda, bona nit.
Bona tarda, bona nit, bon vespre, bon dia.
Cap vespre.
T'has sentit lo de la regidora de la CUP d'aquí de Castellà? Que diu que s'ha,
no.
s'ha de dir bon dia durant tot el dia.
Sí.
Durant tot el dia. A les 7 de la tarda, bon dia.
I alguna raó.
No ho sé, no,
lògica, o...
no ho sabem. I després ja, quan és de nit, llavors ja dius bona nit. Però ara, ara que són les 8, no sabem què dir, perquè clar, ara ni és de nit ni és de dia. I jo dic que en català...
Sí, els ritmes del sol, el sol avui a les 7 i quart podem dir que ja s'ha posat, s'ha amagat, així que a partir d'aquesta hora... Uh-huh. Ja acabaria el dia, segons aquesta senyora.
A mi és que m'encanta la paraula en català, vespre. Jo m'agrada aquesta a les 8 del vespre. Bon vespre a tothom, perquè la tenim, aquesta paraula, que per cert, bueno, jo que sóc filòleg, que ho puc dir, no? I en valencià és bona vesprada. Bona vesprada vol dir bona tarda. No t'ho perdi, bona vesprada no és la traducció de vespre en català. O sigui, a les 4 de la tarda diuen... Bona tarda. Doncs pues un valencià a les 4 diria bona vesprà. Vesprà. Vesprà, vesprada. Bueno, molt bé. A part d'aquests apunts filològics, estàs bé, Jordi?
Sí.
Tot bé?
Sí, sí.
Se't sent bé, eh?
Sí, sí. Val. Podem continuar.
Podem començar, que encara representa que són les 8 i 10 i encara realment no han començat el programa, però estàvem aquí broncaneando una mica. Bueno, escolteu, bueno, jo volia començar per aquest tema del kit, no? Perquè hi ha hagut el kit aquest famós que no sé si, bueno, vull saber la vostra opinió, si és per donar-nos por. Avui, per exemple, el ministre Álvarez ha dit una cosa molt, molt assenyada i molt prudent, dient no val la pena espantar els ciutadans, no? Sembla que ara hem d'anar tots a comprar, que per cert en el kit no hi ha paper higiènic. Fixeu-vos que pel Covid tothom anava pel paper higiènic, aquí hi ha memes, la gent se'n riu, i jo no sé si ens hem de prendre seriosament això, aquestes amenaces. Sembla que hi ha enquestes que diuen, per exemple, que els lituans, els letons, sí que estan preocupadíssims perquè tenen Rússia al costat, i nosaltres això és com una petita broma, no? No sé com ho veieu. Comencem pel Jordi, que què penses d'aquest kit, sí, d'aquesta cosa que ens diuen que hem de fer?
Bé, recordo ja, ara no sé si va ser per la guerra d'Ucrània, quan, no sé si fa un any o més, a Suècia, crec, ja es va parlar, no?, d'això que estaven transmetent a la població, que es preparés per una guerra mundial, i, uh-huh, i no sé com, no sé si això del kit també es va transmetre, però, a veure, sempre s'ha dit, jo sempre he escoltat, no?, que històricament els poderosos i els governs han intentat transmetre por, i bé, això sembla una mica l'objectiu, no? Sí que és veritat que bé, el món està com està, però jo no sé, clar, sembla una mica irrisori, jo no ho he seguit massa, vull dir, no sé exactament el kit que porta, però clar, sembla una mica de risa, no? Un kit d'unes hores per si hi ha una guerra mundial o una invasió, el que sigui. Mm-hmm. No sé, no sé si això...
Sembla que hi ha tres motius. És una catàstrofe
natural.
Natural.
Hola?
Sí, hola? Em sents?
Sí?
Sí, però em sents o no? Sembla que
s'ha perdut.
Jordi, t'has perdut?
Vaig a escriure'l.
Vale, pues mira.
Però sí, catàstrofe...
Catàstrofe ambiental, no? Medioambiental, una guerra, i l'altra era... Bueno, sanitària,
una pandèmia, no?
Una pandèmia tipus Covid, no? Mentre contactem una altra vegada amb el Jordi, Antonio?
Doncs, a veure, hola. Primer.
Hola? Ah.
Hola, jo us escolto.
Sí, vale, jo també. Doncs acaba el que estaves dient. Que havíem dit que eren... Hi havia els tres motius, no? Deia que per una qüestió de medioambiental, una catàstrofe, diguem això, medioambiental, una guerra o una pandèmia. No? Estaves aquí, ens havíem quedat aquí.
Sí, jo no sé, avui la companya de feina em deia que el seu fill d'11 anys venia preocupat perquè havia sentit lo del kit i no sé què, no sé si a l'escola havien parlat. Bé, no sé, jo veig moltes ganes de transmetre por, ja portem ja uns mesos des que Donald Trump va accedir al poder parlant del rearme, que em sobta molt perquè veig gent a favor de tot el dia rearmar-se, quan són gent que sempre havia estat en contra de les guerres, el no sé què. Ara, no sé, fins i tot veig arguments d'articles d'opinió dient bueno, esto va a traer coses bones a la indústria. Estic una mica perdut. Sembla que, no sé, ara sembla que hi ha molta gent amb ganes de rearmar-se. No sé, la gent jo crec que s'acaba creient el factor por. Uh-huh. Sí, bueno, ja es va veure amb la pandèmia, no?
Uh-huh. A mi el que em sobta, el que em sobta tot això és donar, no sé, diu que la comissió ajudarà els estats membres a arribar a l'autosuficiència de la població durant almenys 72 hores a tota la Unió Europea. En el cas de pertorbacions extremes, mireu quines paraules fan servir, és possible que les autoritats públiques no puguin cobrir les necessitats bàsiques de tothom, en el període inicial d'una crisi, no? Que dius, bueno, 72 hores, si hi ha una... per què 72 hores? Si per la Dana de València no es va arribar fins al tercer o quart dia a fer coses. Vull dir que, no sé, no entenc aquest període perquè segons el que pugui ser, si és una bomba que cau, no arribes ni en 72 hores. Bueno, fem una pausa perquè tenim els guanyadors del tenim com a mínim...
Tenim els guanyadors, sí. Estic esperant a que em responguin per si a veure si els podem trucar.
Vale, podem dir el nom, no ho sabem.
Sí, el primer és el Jaume Clapés.
Sí?
El Jaume Clapés, que és col·laborador també d'aquí de la ràdio.
Molt bé.
I el segon és un compte que no sé com es diu. Uh-huh. El seu compte és Us la recomano. Llavors estic intentant parlar amb ell a veure si em diu el seu nom. Uh-huh. I bueno, són els dos guanyadors del concurs. Ara a veure si els puc trucar i al final del programa els entrem. A veure si... Vale,
perquè màxim demà al matí hem de donar els noms de les persones que han guanyat. Si no, si algun dels dos no contactem, es perdrien les entrades, perquè ja no tindríem possibilitat de poder fer...
Intentarem que no
sigui així. Un comodí, a lo millor, un altre número de comodí, no?
De moment podem esperar i a veure què passa.
Molt bé. Doncs, Antonio, és com diu el Jordi que ens volen ficar la por al cos...
Aquí n'hi ha una frase que ja fa des del romans que era si vos paquen para velum, no? I efectivament la por és una de la preparació de la guerra. Sembla irrisori això del kit de supervivència de 72 hores. És com si has de la pobra gent de... Per posar una comparació propera, però sé que no és molt adient. Com si a la gent de Gaza, a la població de Gaza, abans de que li vinguessin els missils, li diuen prepareu un... Bueno, això com es diu?
Un kit de supervivència.
Prepareu un kit de 72 hores i després bueno, estem quasi bé un any i pico, no? Uh-huh. Un any i mig. El que ens ha passat ara, jo mai ho havia viscut, mai. Sí que és veritat que els Estats Units sempre havia fet guerra bruta, però sempre el que era la CIA i sobretot el president pues eren bastant reacis a donar pistes, no? a l'altra gent. No? El que ha passat aquí ara és que és com si et donessin un uppercut a la cara, perquè clar, aquest home, el Donald Trump, que recordem que porta solament 2 mesos, no porta un any, eh? Uh-huh. O sigui, solament 2 mesos i ha capgirat el tablero polític, no? El tauler polític l'ha capgirat. O sigui, tinc un amic canadenc que està... Bueno, no tu... O sigui, si volgués...
Més nerviós que jo, més que nosaltres, que jo he vingut avui,
mil
no?
vegades. Però clar, és que si el canal de Panamà... Ara em sembla que la dona del Vance... I el Vance també, que és el subsecretari, és com si fos el vicepresident, va a Groenlàndia. O sigui, són una sèrie de... Bueno, el tema dels arancels ja és una cosa ja...
Però, perdona, ja que estàs tocant tants temes, els arancels estan perjudicant també els Estats Units, o poden perjudicar, perquè encara no han començat. L'1 d'abril, per abril, encara... Els arancels encara no s'han posat en
marxa. Però és que tu pots fer posar arancels si tu tens la balança de pagaments aquesta o comercial, uh-huh, la tens a favor. Mira, doncs, això que guanyes. Perquè els Estats Units la té en contra en quasi bé tothom. Uh-huh. En quasi bé tothom. I és molt difícil, i és que a més no solament això, sinó que fa això i a més treus del mercat laboral tota la gent que treballa. O sigui, és que és de bojos.
Clar, però tot això, i, per exemple, tot això que porten 2 mesos, ja s'està veient que a nivell econòmic és una bestiesa i un greuge per Estats Units. Per exemple, les vendes de Tesla han baixat un 50%.
Però això és el de menys. Mira, avui em donaven una dada, que era que les pensions no és com aquí, que el que treballen... cotitzen per la gent. No, allà cadascú es fa el seu pla de pensions. I el seu pla de pensions està... l'índex, uh-huh, és la bossa.
Uh-huh.
Clar, com està baixant tant la bossa per aquestes bestieses que està fent el Trump, n'hi ha molta gent que ara mateix no es pot jubilar allà als Estats Units. Clar, gent que potser ha votat al Trump. Uh-huh. O sigui, imagina't. O sigui, que tu... Vols jubilar-te i no pots perquè ha baixat tant la bossa que no tens capital per jubilar-te.
Us recomano que llegiu el cas, no el tinc aquí, i us ho diria. Hi ha un americà que va votar Trump, ho explica així, jo vaig votar Trump perquè em semblava que sí, s'enamora d'una peruana, vale? Que vivia als Estats Units, se'n van de viatge al Perú, i al tornar ella li pregunta, però vostè és americana, no sé si l'Adrià ha sentit aquest tema, no?
No sabia, no sabia. No,
bueno, doncs, pues, clar, la peruana, no, jo no sóc ciutadana americana, doncs pues, automàticament està retinguda.
I la deportaran,
i no? I deportaran al Perú o on sigui, no? I fixeu-se, i ell diu, però si m'he casat amb ella, si és, vivia... Això està passant, no? Però bueno, tornem al kit. Bàsicament, Jordi, si a part del tema que ens volen ficar la por, hi ha alguna cosa, és com una manera de justificar la despesa en defensa?
Hola?
Sí, hola? No, avui no anem bé amb el Jordi.
Sí,
sí, Jordi? Hola, Jordi? No. Pues no. Bueno, tornem a trucar o jo que sé, no sé.
Provarem tornar-lo a trucar.
Bueno, canviem de tema.
Bueno, solament per una puntualització.
Sí.
M'has preguntat del tema del kit, però és que jo el volia minimitzar tant, perquè, clar, la gent parla tant del kit, però s'oblida de tot l'escenari complet. O sigui, el kit és minúscul amb tot això de... I que podem entrar a una guerra? Sí, el que passa és que a mi el que més encabrella, no sé si això està ben dit en català, m'amoïna, és que vulguin donar la por dient que Rússia, que no ha dit ni pio, vol invadir Europa. No ho sé. Per ara jo no l'he escoltat aquest home, eh? Sí que pot ser que invadeixi, que està per veure, unes islas de Noruega, que no és de la Unió Europea, però bueno, és d'Europa, i a lo millor alguna ciutat de Letònia, que em sabria molt greu perquè són una gent
maravillosa. Avui llegia un article que deia que la guerra ja ha començat, és una guerra comercial. O sigui, aquesta entesa entre Estats Units i Rússia, perquè és una entesa també comercial per ofegar econòmicament a Europa. D'alguna manera, com es diu, envair un país, com ha fet Rússia amb Ucraïna, de tota manera, això és històricament, ja sabeu que Ucraïna formava part de la URSS, i per tant, històricament aquí sempre hi ha hagut conflictes de fa desenes. Ah, pensava que em parlaves a mi, perdó. Però no hi ha, almenys no sabem veure nosaltres des d'aquí, una intencionalitat de que Rússia vulgui envair Letònia, Lituània i menys amb un país que pertany a la OTAN. Però el que sí que existeix ja és les guerres comercials. I per això també el kit té la seva història o té la seva explicació, no? D'alguna manera ens estan ofegant econòmicament i perquè, clar, això m'ho explicava una persona avui que deia Estats Units, o sigui, Xina ja està dominant gran part d'Àfrica i de Sud-amèrica, Estats Units interessa Europa, també, però en canvi Rússia econòmicament no domina res. I per tant, si s'ajunten Rússia i Estats Units, tenen Europa a les seves mans. I això ja és una guerra econòmica, d'augment de preus, de no sé què...
Però compte, perquè ara Canadà ha demanat entrar a la Unió Europea.
Ah, sí, això no sabia.
O sigui,
el Jordi ja el tenim aquí?
Sí, el tenim.
Ah. Vale.
El nou primer ministre es va reunir amb el Macron i el que va dir el primer ministre de Canadà era que Canadà era el país més europeu sense estar a Europa. O sigui, compte perquè a lo millor... O sigui, en tot això, que el tauler va a canviar, això és segur. A no ser que li passi alguna cosa rara dintre dels Estats Units o fora dels Estats Units al Donald Trump. Perquè és que jo crec que la CIA no està molt contenta amb... O sigui, la CIA sempre ha sigut un poder, un contrapoder, però que ha fet tot molt... d'una manera molt... com a dir, molt... no sé com dir-ho, molt...
subliminal.
Sí, molt subliminal, allò que no... fer, però no... que no es digui. Clar, que Tomàs que canta tot, canta absolutament tot. I això a la CIA no li agrada.
Jordi...
I ja va passar una cosa que va passar amb un president, vaja.
Jordi, estàs aquí? Jordi? Avui el Jordi no ens acompanya. Bueno, escolteu, seguim i ja podrem. No hem contactat encara amb les persones guanyadores al concurs, no?
Ja les tinc, els he dit que a les 8:40 les truquem.
Ah, i han dit que vale?
Dit que sí.
Ah, doncs mira que bé. Sí. Mira que bé, perfecte. Ui, això està sortint meravellosament, no sé, si el programa sí està
menys, sortint. Menys trucar el Jordi.
A mi m'escolteu?
Ara sí.
Ara sí.
Ah, va, no, no, jo us escolto tota l'estona.
Però tu ets com el Guadiana, ara entres, ara surts, ara... No sé.
S'està amagant.
Però no, no, nosaltres no et sentíem.
Ja, ja, ja.
O sigui, hi ha moments que et sentim i moments que no. Bueno, per acabar el tema del kit, vale?
No, una cosa, jo puc dir algú perquè el que he escoltat, que vull donar la meva visió.
Home, clar, per això estar
ja
aquí.
Està. No, no, que heu fet molta crítica als Estats Units, Trump, però és que jo no visc allà. Aleshores, jo visc a Europa i el que veig que Europa, des que ha arribat Trump, està marcant l'agenda, clarament, des de von der Leyen a tothom, i el rearme, el miedo, el no sé què, nos quieren hacer daño, bueno, no sé si un país decideix posar arancels, és el seu problema. No sé, jo veig un victimisme, uns plors i una cultura que la gent s'està creient. I, ui, Trump, clar, La Vanguardia, des de fa 2 mesos i mig, cada dia a la seva portada la paraula Trump. Segurament això va passar amb Milei el primer mes, cada dia, Milei no sé què, ara ja callen. No sé, només us faig la reflexió que doneu un passet al costat i penseu bé si us marca a vegades l'agenda i el pensament la premsa d'aquí i la política d'aquí. Ja està, només volia dir això perquè sembla que siguem ciutadans americans, vull dir. I aquí qui ha d'espavilar és Europa, suposo.
Bueno, no, ja ho està fent.
Però, bueno, jo
crec... Fent què? Fent què? Dient rearme, miedo, no sé què, ui, superútil. Jo no sé... Vamos. Bueno,
però no creus que això és normal... en una Unió Europea que sempre ha tingut com a aliat a Estats Units i per tant no s'ha preocupat.
No, és que no pots dependre de, no sé, el món.
Bueno, home, però si tota
la Unió Europea, pues ens ho fem entre nosaltres, però sí. Si algú decideix posar aranceles al 200%, pues que ja s'apanyaran. I no sé, tot el dia plors i plors.
Vale, amb això podem estar d'acord, però a veure, si tu tens a Estats Units, a la OTAN, tots els països de la Unió Europea són de la OTAN, per tant, és l'amic comú d'Estats Units, i de cop i volta l'amic comú diu, pues mira, aneu a la merda, jo m'ajunto amb això i us ofego econòmicament, arancels i tal i qual, pues clar, no hi ha hagut una capacitat de reacció, potser ningú no s'esperava.
Bueno, és que la reacció és plorar, perquè no tenen ni idea del que han de fer, perquè és que... No sé, a mi em dóna la sensació que, bueno, no sé.
No, no, sí,
no,
sí.
No hi ha qualitat, no hi ha capacitat política.
Bueno, segurament la Unió Europea, cadascú va per la seva. El Macron, per exemple, està fent les seves, se'n va aquí, se'n va allà, en comptes d'anar tots a una. El problema d'Europa és que segurament mai no vam ser una, no? I segurament aquest és el tema, perquè en el mateix... amb aquesta paraula de rearme, hi ha alguns que pensen, sí, adelante, no? Els de dalt de tot diuen, sí, sí, venga, a la guerra, i en canvi els de baix diuen, ei, perdona, que primer van els serveis socials, no sé què, o sigui, hi ha dues o tres o quatre, vés a saber si mil Europes diferents, no? Però segurament l'única cosa que ens uneix és l'euro i poca cosa més, no? I per això tampoc no hi ha hagut mai un exèrcit europeu, no? I llavors, pues clar, fins i tot amb els arancels, fixeu-vos que hi ha hagut països que han dit que me pones aranceles, pues mañana mismo te pongo yo el 25%, i Europa encara s'ho està pensant. I això jo crec que ens fa mal a tots, no sé. Jo crec, a veure, estic d'acord una mica amb el que diu això, de que no hi ha hagut una capacitat de reacció i encara estem aquí pensant, no sé, plorant, jo diria que plorant.
Però és que no? Manca Antonio? També, però és que manca una altra part, una altra visió, no visió, sinó és la mateixa visió, que és la ingerència, en aquest cas, no solament del Donald Trump, sinó també del seu amiguete de l'alma, el compillogui que té ara, que és l'Elon Musk, donant calés als partits d'extrema dreta europeus precisament per esclatar tot el que és una possible Unió Europea, no? Uh-huh. Ho va començar ja fa una mica de temps i d'una manera una mica subliminal en Hongria, en Itàlia és claríssim,
Alemanya.
I Alemanya, en AfD, ha sigut també... O sigui, aquest ha sigut el tema més clar perquè encara, el que dèiem, ara ho diuen, o sigui... S'han tret la careta i diuen tot el que fan. Oh, és que hem pagat a AfD i fixa tu. O sigui, n'hi ha una ingerència perquè la democràcia, tal com entenem democràcia a Europa, esclati. I això és el que no pot ser. O sigui, jo estic d'acord amb el Jordi de que si el Trump vol posar arancels, que els posi. Nosaltres ja farem. El que jo no puc suportar és que que faci ingerència precisament per destrossar el modus de vida de la no diem socialdemocràcia, del que és l'estat del benestar, per així dir, que no té ni vol tenir mai Estats Units, i a més el que plora és Estats Units, perquè diu, és que clar, aquesta llet tenen la sanitat i l'educació i tal, perquè nosaltres l'hem pagat, i és mentira. Perquè a més tot el realme aquest, si hi ha algú també, que això és una doble baraja, no? Si n'hi ha algú que es beneficiarà, el millor, és Estats Units, perquè és que Europa no té...
indústria.
No té indústria. Ara està Alemanya, està fent... N'hi ha una empresa a Alemanya, que és l'única que fabricava armes amb una mica de cara i ulls, i està ampliant, però a marxes forçades.
Bueno, això precisament em deia una
perquè
persona...
Perquè tota la fabricació de totes les armes la compraven als Estats Units.
Uh-huh. Això és el que em deia una persona avui, que també algú ha escrit en algun article d'opinió, que Alemanya s'està enfonsant econòmicament i per tant interessa que Alemanya pugi a nivell industrial i per tant la manera és fabricar tancs, armes i tal, i això l'economia, els treballadors i tal, pot fer augmentar pues, el PIB d'Alemanya, no? Bueno, jo recomano que llegiu alguns articles a El Salto Diario i Nueva Tribuna, perquè parlen molt clarament. Hi havia, perdoneu, no us puc dir res més, però hi havia un article que deia que potser és el moment de tornar a formar el que s'havia format fa dècades, que era un front popular. És a dir, els que volem defensar la democràcia, al marge de si som d'esquerres, de centre, liberals, perquè hi ha una extrema dreta molt poderosa que té les armes, té els mitjans de comunicació, té els diners i té tot, que en qualsevol moment pot inventar un virus i matar-nos a mitja humanitat, i per tant està en perill la democràcia. Això ha sortit alguna vegada en els debats aquí de Tal com raja, i per tant hi ha gent que demana que els demòcrates siguem més cap al centre, més cap a la dreta, més cap a l'esquerra, ens unim en contra d'aquesta aquesta mena de pressió bel·licista i d'aquesta mena de veure de que sálvese quien pueda, no? Bueno, acabo aquí amb aquestes paraules perquè ens queden uns 10 minuts perquè ara trucarem a les persones que han guanyat. Hi ha un altre tema molt, molt actual, eh? Us puc dir que tan actual que he intentat contactar amb l'editorial Anagrama, que és la que ha editat aquest llibre sobre les confessions de José Bretón. He enviat un mail a veure si algú en responia abans de l'hora de la... del programa, i no ha respost ningú. I clar, i aquí el debat d'aquesta setmana, que per cert la notícia d'última hora és que definitivament Anagrama ha decidit no treure el llibre, que es diu El Odio, perquè a més durant aquests dies hi ha hagut moltes llibreries de tota Espanya que s'han negat a vendre el llibre, i jo suposo que la pròpia editorial ha dit, ei, fem un pas enrere, perquè això també és un... és un greuge, és un problema per l'editorial, no? Dir, ostres, a veure si amb el prestigi, perquè té un prestigi Anagrama, doncs a veure si això ho tira tot per terra. Però bueno, el debat és, per exemple, el Joaquim Prat, el periodista, va dir que sobre la prohibició de publicar aquest llibre, diu, no és censura, és protegir a una víctima. I en canvi el Juan del Val defensa la publicació del llibre, ara que ja no sortirà, però bueno, deia que la llibertat literària ha d'estar per sobre del dolor de la mare. Per tant, no sé què penseu d'aquest tema, Jordi.
Ha desaparegut. Jo ahir pensava i tinc dilema jo mateix, però no venen per això, per aquest cas només, ve de fa temps, no? Fins i tot, jo què sé, jo abans veia Crims a TV3 i bueno, tots consumim tot el dia successos, no? Des de que donem clic a qualsevol notícia fins que comprem qualsevol diari, no? Uh-huh. I el succés és algo que agrada molt a l'ésser humà en general, el morbo, la sang, i aquí una mica el debat intern propi de la llibertat, no? De poder transmetre una cosa i fins quin punt pot provocar dolor, no? Tant a les famílies com a persones que han viscut algú proper. Aleshores, jo realment ara no podria dir una resposta clara. Jo mateix tinc dilemes. Mm-hmm. I entenc perfectament la gent. Clar, jo, jo quan a vegades no, veia crims que a mi m'agradava molt, però també pensava, ostres, potser hi ha gent que pateix, no, veient això. Ells des de la productora sempre deien, no, les persones que estan relacionades amb això els hi demanem permís, però bueno, a vegades jo també havia escoltat alguna persona que deia que a ella no li havien demanat permís o es sentia afectada. Clar, realment, tota notícia, tot reportatge, tot llibre pot afectar tothom, no? Fins quin punt... Clar, aleshores no podríem publicar moltes coses. Bé, aquí també s'ajunta que ho llegia ahir, que és interessant, perquè suposa que el perfil de Breton és una persona que va fer això per el que diuen avui dia, no?, de violència vicària, que és fer mal a través dels fills, no? Si deien que ell va matar per fer mal a la dona. I que aquesta era una manera de seguir fent mal, perquè ell tenia el control, ell podia explicar el que volgués i a través del llibre tenia una eina més per fer mal. Aleshores, bé, bé. És complicat, la veritat, però bé, potser s'ho haurien de pensar abans d'organitzar-ho tot i tot el cost que ha suposat, suposo.
Jo crec que ha sigut una badada perquè, bueno, el que ha dit Jordi és així, o sigui, és donar una altra vegada dolor a una persona, a més fa molt poc temps, o sigui, si això estigués fet fa, o sigui, quan ja tota la gent està morta, val, però a més és que aquest home no solament vol una altra vegada, per segona vegada, a la dona castigar, i això ja ens... Solament amb això ja no es podria publicar, sota el meu pare. O sigui, una altra vegada aquesta dona ha de veure la cara de, o el que sigui, el nom d'aquesta persona a les llibreries quan passeja. O sigui, penós. Però és que el següent és que aquest Breton, per aquest llibre, cobrarà diners, es suposa. O sigui, no solament això, sinó que a més el lucrarà. Aquí... Primer, l'editorial Anagrama no és una editorial qualsevol, és una editorial seriosa. La persona que ha fet el llibre no és de folletín, o sigui, no és tipus el cas que el que vol... Ell diu que vol fer l'anàlisi de l'odi o de la maldat i ha buscat aquest home. Però, home, podria haver buscat algun altre exemple, perquè, primer, perquè fa molt poc de temps... Segon, perquè el que ha dit Jordi és veritat, o sigui, no li han demanat a la dona del Breton, o exdona, o la mare dels fills, cap pare, o sigui, no li han dit res, i clar, la dona, doncs, està, bueno, no sé com estarà, però la pobra ara mateix estarà una mica sospirant, o sigui, haurà respirat bé, encara que sembla que no és definitiu. Ha dit l'editorial que ho deixa una mica en suspens. Però bé, jo per mi un no rotund, perquè n'hi ha moltes formes de fer literatura i podria haver buscat un altre exemple que no sigui alguna cosa tan recent i a més tan mediàtic com va ser aquell cas, no?
Jo el que també critico és una mica... que això passa en moltes situacions i jo que em dedico al sentit li podria fer gala d'última de la i ara una tendència de dir, no, esto es un servicio para tal, esto ayudará, no sé què, no? Parlava d'aquí, no? Ficar les portes sembla a vegades molt bé, el que fa, però no el critico, però o sigui, a vegades el posem aquesta gent a nivell de Déu, bueno, al final el que fan és simplement la seva fi guanyar-se la vida d'una manera com faig jo, que em dedico a les activitats i no vaig tirant-me a flors. I jo soc el primer que dic que treballo aquí perquè és la manera més a gust de guanyar diners que tinc, ho dic així de clar. I que a més, si puc ajudar, doncs no, però és secundari. Aleshores, a mi aquesta moguda que ja vull dir ara, no, és que fent això ajudamos a no sé què, a profunditzar sobre l'odio, és un servici, vull dir, jo tot això no m'ho crec. A mi m'agrada la gent que parla clar i dir, mira, a mi em va petar fiar. Entrevistar a este señor y descubrir lo que hay detrás de un malvado, ¿vale? Pero no me venguis historias porque yo no las creo.
Bueno, jo també no sé si l'Adrià vol donar l'opinió sobre aquest llibre o no, ¿vale? Doncs jo també jo la donaré, però també estic amb el Jordi, que he dubtat molt, eh? Quan he llegit que no és censura, sinó que es tracta de protegir una víctima i que també la llibertat literària, en el fons penso les dues coses, no? Em sembla que d'alguna manera Anagrama el que ha fet és retirar-lo per la por a les represàlies contra la seva editorial que hi pot haver a partir d'aquell moment. Per tant, ha fet bé. Hi ha algú que comparava aquest llibre amb Fariña. Us recordeu tot el lío de Fariña, de tota la història? I clar, no té res a veure, perquè Fariña és una història on hi ha personatges reals i tal. I aquí el que hi ha són unes cartes que el Breton li escriu a aquest senyor i ell ha publicat pràcticament línia per línia totes les cartes. Bueno, acabem el programa aquí perquè hi ha molts temes i afortunadament hi ha molts temes d'aquí a final de temporada, no? Però us volia comentar que fa un parell de setmanes vam estar parlant d'aquell documental que es deia Coneguem Castellà i me'n recordo que la Carme ens va explicar que ella havia estat allà i el bo que havia estat, el bonic que havia estat veure això, i des d'aquí vam demanar, ostres, a veure si hi ha algun passi més, i sí, efectivament, han escoltat les nostres súpliques, o jo suposo que tanta gent de Castellà que s'havia quedat sense veure'l, i a sobre pues, la importància que va tenir de tota la gent que va veure. Per tant, us anuncio, que ja ha sortit a l'actual, que aquest documental que es diu Coneguem Castellà es passarà a l'Auditori Miquel Pont el dia 2 d'abril, que em sembla que és dimecres de la setmana que ve, a les 20 hores. Vale? O sigui, tot aquell que vulgui veure una altra vegada una altra vegada no, que no l'hagi vist, tindrà una altra oportunitat, i jo també espero a veure si puc venir, que m'agradaria molt veure-ho. No sé, podem començar a trucar a les persones? Sí? Tenim algú aquí ja?
No, però els puc trucar.
Sí, podem trucar ja.
Perfecte, ara truquem.
Vale. Doncs mentrestant us diré que la setmana que ve no hi haurà programa, per una qüestió personal meva.
Enhorabona, Josep.
Ah, sí, estàs aquí. Ara sí que et sentim. El que has explicat últim t'hem escoltat una mica tallat, vale? Però més o menys hem entès el sí. Que ens volies dir. Vale? No sé què passa avui, que fixa't que he dit al principi, se't sent molt bé i tal, però avui no deus estar en una habitació diferent a la que estaves últimament.
No, estava l'altre dia i el wifi em posa a tope, no sé.
Doncs deu ser un atac de Rússia o alguna cosa així, no? Bueno, no, us deia que la setmana que ve no hi haurà programa perquè el que us parla presenta un llibre, o sigui, el primer llibre, espero que sigui el primer de molts o d'alguns més, i ho faig a l'Espai Àgora de Sabadell a les 7:45 de vuit del vespre, aquesta paraula, i per tant no podré estar aquí al capdavant, i bueno, jo us convido a la gent que m'esteu escoltant, si voleu, tot i que molt probablement aquest llibre també el presentaré a castellà, perquè ja sabeu que jo soc castellarenc d'adopció, de 20 anys treballant aquí i ara aquí a la ràdio. Per tant, no puc estar en dos llocs a tot arreu. No puc estar en dos
llocs. És que ets massa popular, Ascensió. Sí. Bueno, doncs tinc ja el primer. Vale. Que és Jordi Ortega, el primer guanyador, si voleu parlar amb ell.
El Jordi Ortega és el de Us la recomano?
Sí.
Hola, Jordi.
Hola, bona nit.
Bona nit, bon vespre, què tal?
Molt bé, molt content.
Doncs mira, enhorabona. No sé si
moltes gràcies.
No sé si coneixies o havies sentit parlar de la Film Symphony Orquestra.
Sí, la veritat és que sí, perquè la tinc, bueno, amb Spotify i tot això, però sí que l'havia estat escoltant.
I no has anat mai a un concert en directe?
No havia anat mai encara.
Doncs fliparàs.
T'agradarà molt.
Em fa molta il·lusió, de veritat, estic supercontent.
Doncs a mi també em fa il·lusió que us toqui a gent que no ho ha estat mai, perquè l'experiència és inoblidable, vull dir que és un espectacle de més de dues hores a l'Auditori, saps on és, no? A l'Auditori a Barcelona.
Sí.
I no al Palau de la Música, que hi ha gent al Palau, no, a l'Auditori, que té una...
Al costat del Teatre Nacional
de Catalunya. Sí. I bueno, com que hem de trucar a una altra persona, doncs res, m'has de dir Jordi Ortega, què més?
Costa.
Com?
Costa.
Costa, vale. Jordi Ortega Costa. Les entrades les pots recollir un mitja hora abans, a partir de les 6 de la tarda. No a taquilla, sinó just a l'entrada. Vale? A l'entrada hi ha una taula enorme i t'esperes allà, que sortirà la persona de la Film Symphony Orquestra, li dius el teu nom, li dius que vens de Ràdio de Ràdio Castellà, que se m'ha escapat.
Cuidado,
Ràdio Castellà,
cuidado.
Ràdio Castellà. I llavors, res, que t'ho passis molt bé.
Moltes gràcies.
I bueno, la setmana que ve no, però perquè no sé si has sentit que no hi ha programa, però potser l'altre tornem a trucar perquè ens expliquis l'experiència. Què et sembla?
I tant, genial, perfecte.
Molt bé, aniràs amb una altra persona, eh?
Sí, perfecte, que guai.
Doncs vinga, que t'ho passis molt bé.
Merci.
Adéu.
Adéu. Doncs ja tenim també l'altre guanyador, el Jaume Clapés, si vols parlar amb ell.
Hola, Jaume.
Hola.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
Bueno, molt bé, jo m'alegro molt.
Home, i jo, perquè sóc molt fan de les bandes sonores.
Ah, sí, pues. Però has estat alguna vegada en directe amb la Filsimfoni Orquestra?
No, he concursat moltes vegades, bueno, he concursat altres vegades aquí per guanyar-les amb el Tal com Raja, però no.
Mai li toca, Asensio.
Mai li toca. Doncs mira, avui...
Jo t'haig de dir una cosa, Asensio. Sí. El Jaume és un crac,
sí,
adivinant bandes sonores.
Ah, sí?
És a dir, se les sap totes.
Ostres, doncs també fliparà el
Fliparà, diumenge. Fliparà. Li agradarà molt.
Bueno, Jaume, jo estic molt content perquè a més et conec. I jo sé qui ets tu i tu saps qui sóc jo, no?
No, i tant.
Perfectament. Doncs, mira, et dic el mateix que li deia al Jordi, que m'alegro que us toqui a gent que no heu estat mai en directe amb aquest espectacle, perquè és un espectacle, l'orquestra, l'escenari, i naturalment el director, que és un saltimbanqui i a més explica cada una de les orquestres. Per això dic que no és un concert a l'ús, no? És més aviat un espectacle pedagògic, a més, perquè explica tota la història de cada una de les bandes sonores. I, bueno, tinc aquí l'Antonio que em va dir que sí, perquè sí, és una passada a nivell musical, a nivell també pedagògic, i, bueno, és tot molt bé. Escolta, Jaume, doncs tens les dues entrades, no sé si has sentit el que li deia el Jordi, les tindràs a l'entrada de l'auditori, no a taquilla, vale? T'esperes allà, que a partir de les 6, 6 i 10 vindrà una persona amb tot de sobres.
Està en una taula, eh?
Sí, en una taula. Sí, ho és a l'entrada, ja a l'auditori es pot entrar a l'esquerra i a la dreta, però a la taula, t'esperes allà i tindràs les teves dues entrades. I et dic el mateix que el Jordi, de la setmana que ve, no l'altra, però potser et truquem per que ens expliqui una mica l'experiència, vale?
Claro, cap problema.
Doncs molt bé, que ho gaudeixis molt.
Moltes gràcies.
Vinga.
Adéu, Jaume.
Adéu, Jaume.
Adéu, guapos, adéu.
Adéu, adéu. Bueno, així que hem d'acabar allà, eh? Hem d'acabar allà. I...
Ha sigut molt curt avui, no?
Avui és que... bueno...
Bé, el problema jo crec que ha sigut que ens hem enrotllat molt al principi.
Però ha quedat bé.
Ha quedat molt bé, sí. Ha quedat molt bé.
Jo proposo que comencem cada Tal com Raja així, però en plan Broncano, que em tireu coses...
Ah, estaria guai, que entressis tu i et anem tirant coses.
Sí, peluches, tot això que a mi m'agrada.
Vinils.
Sí, vinils podria estar bé, sí, perquè sí. I més coses, i després pues, jo amb el bombo, eh?
Vale.
No, perquè això ja seria molt igual, no?
És que el problema és que no és tele.
Clar,
és radiofònic, clar. Sí, has de fer una altra cosa.
Bueno, ens ha quedat una cosa pendent d'anar, que m'has preguntat com s'hi va el programa del Broncano. És molt fàcil. T'apuntes, t'avisen...
Però un sorteig, crec.
Sí.
Ah,
sí.
Com la Film Symphony.
Bueno, suposo... jo el que, perquè jo ho he mirat per anar-hi. I el que tu demanes i després ells et proposen una data. Mira, tal dia...
Ah, vale.
Tal dia. Quin és el problema? Doncs que el programa es grava, em sembla, que a les...
A la tarda,
a
no?
la tarda, a les 3 de la tarda...
A les 5, no?
A les 5?
Crec que a les 5.
Vale, pues a les 5.
El problema és que no sap qui és el convidat, mai.
No, el problema és per tornar després a l'AVE, perquè si et quedes a dormir allà, no hi trobes un hotel per menys de 160 euros la nit.
És molt car, Madrid, sí.
Madrid està, jo ho he mirat, i buscar un AVE, bueno, podem fer-ho.
Entre setmana. A lo millor entre setmana n'hi ha alguna cosa, eh?
Sí, igual sí.
Bueno, podem mirar-ho, eh?
Bueno, com paga l'Asensio no passa res.
Home, el que podríem fer... El Jordi està encara aquí.
El Jordi està aquí.
Ah, ostres. Sí. Jordi, doncs si t'apuntes, fem una...
No, a veure, segur que trobes alguna cosa més barat. Jo vaig anar fa un any a Madrid.
Sí,
no però... Crec que...
Sí, però quin és l'últim... Vale, però quin és l'últim tren? És que jo prefereixo tornar a l'últim tren, no?
Home, t'has de quedar allà i menjar-te un bocata o...
Bueno, pues ja està, ja. I un bocata de calamares, no?
Calamares, clar.
Bueno, pues dicho y hecho, eh?
Dicho y hecho. Tal com Raja se'n va a Madrid.
Ei, tal com Raja se'n va al programa del Broncano i naturalment hem de fer alguna cosa allà, Ràdio Castellà...
L'has de liar.
L'hem de liar.
Jo aniré de Pablo Motos, per tocar els collons.
Aguanta'm el cubata, no?
Aguanta'm el cubata.
Algú de nosaltres ha d'anar a la banyera. I el, o algú al bidet, a mi m'és igual, en un lloc o un altre, no?
Home, el bidet és bastant incòmode.
Sí, sí, la banyera també, però bueno, si busques bé... Clar,
t'has de...
Sí, 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 perquè ahir hi havia una senyora gran allà ficada a la banyera, estava bé. Bueno, estem allargant, estem acabant com hem començat, i, però bueno, això, això és tal com raja és així. Bueno, escolteu, com dic, la setmana que ve no hi ha programa, mentrestant nosaltres tenim temps de mirar a veure com anem al programa del Broncano, i res, ens veiem, ens escoltem d'aquí dues setmanes. Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Molt bé. Adéu.
Adéu, adéu, Jordi.